Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 12 minuts del matí. Ho havíem deixat amb tota aquesta polseguera dels mòbils i les seves conseqüències, i si cal comprar-lo, si no cal comprar-lo, ara que venen festes i la pressió serà intensa. Però més enllà dels mòbils, en alguna ocasió hi hem anat al llarg de tantes temporades, i probablement també sigui necessari tornar-hi en aquesta temporada el concepte prohibir, el verb prohibir, i tot el que penja del verb prohibir. Podem dir aconsellar, fer reflexionar, el que sigui, però allò de la prohibició ens porta sempre amb aquella frase que en el seu moment es va fer enormement popular, del prohibit prohibir, però potser sí que hi ha algun moment en què cal prohibir algunes coses, perquè en Roman ens ha parlat sempre molt dels límits que cal marcar i que seria bo no superar en determinats moments de la vida. Des del Centre de Reeducació David, al carrer Pau Barrabets, número 16, Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
D'entrada, prohibir és dolent?
No.
No.
A veure...
D'entrada, com a, en determinades circumstàncies, com a, prohibir és dolent?
A veure, prohibicions en tenim, o sigui, la societat també es regeix per una sèrie de prohibicions. Tu agafes l'autopista i et posa prohibit anar a més de 120. Ja, també podrien dir, escolteu, no aneu a més de 120 perquè tal, i no caldria posar prohibicions, però és que les necessitem. Tu deies el dels límits,
sí,
i saltar-se els límits.
Bits.
Però per saltar-se'ls han de ser-hi. Si no, no te'l pots saltar.
Per tant, obrint la visió, en aquest món hem de tenir límits.
Els tenim.
Els tenim.
O sigui, ja, començant per la mort...
Gairebé diríem, com que els tenim, ens els hem de posar també nosaltres?
Sí.
A nosaltres mateixos?
Sí.
Sí.
Sí, sí. És a dir...
Deixant de banda que la vida és com és, eh? Com deia en Roman, tenim límits, ens morirem, ja està, ens agradi o no. És així, això, com tantes altres coses, eh? Però nosaltres mateixos ens hem de marcar uns límits?
Funcionem dintre d'uns límits, no? Que diríem que, clar, normalment s'agafa la connotació del que no, la prohibició no et deixa fer.
Fer.
Però la prohibició inclou tot el que sí pots fer.
Sí.
No? És a dir, marca, o sigui, fa un contorn. No? És algo així com... A veure, sí, potser entra més fàcil així. Tot no pot ser. No podem fer qualsevol cosa ni totes les coses. I això diríem en lo social. Funciona el del prohibir,
sí,
és del maig del 68. Que no, formava part d'una...
Una frase que tenia un simbolisme,
exactament,
molt evident.
Exactament, però diguem en una societat...
En un context...
Que era molt, molt més coercitiva, sí, no? Limitant, prejuiciosa, etc. Clar, ara és diferent. És diferent de molts sentits. Hi ha menys prohibicions, no sé si n'hi ha menys o tenen una altra consideració.
O com a mínim, dins la nostra mentalitat, la prohibició no hi és tan present. I fins i tot quan ha començat a estar present, i segurament ha començat a estar-hi present d'una manera molt evident arran de la pandèmia, gairebé ens revoltàvem a l'entorn d'escoltar tan sovint que si la recomanació que no sé què, que si tal, que si no se puede, que si bueno, tal... Gairebé ens vam sentir com a violentats per escoltar tantes vegades una limitació, una prohibició, alguna cosa, no?
Clar, sí. Clar, tu deies no, el verb.
El verb prohibir.
Sí, hi ha el verb, però és que el verb és, diríem, el que podem dir sobre la prohibició o com les podem enunciar, però la qüestió és que això ha de devenir acte, d'alguna manera. No?
És a dir, els límits els hem de tenir. I alguns els ha de posar o ens els hem de posar nosaltres?
Bueno, nosaltres ja ens posem alguns.
La vida ens en posa uns altres.
Exactament, sobretot els que tenim incorporats. O sigui, nosaltres no som sers naturals. són certs culturals, però per què? Això, tu menges quan vols? No, hem de menjar, esmorzes, tal, dorms, no, tot bé, diríem, marcat per la cultura, no per l'estat natural de les coses.
D'acord. Per al nostre desenvolupament vital, emocional, de tota mena, tenir límits és bo.
És molt necessari.
És molt necessari. D'acord.
El límit també fa contenció. No? Conté, si no, és et desparrames, diríem. Si no hi ha tope, és tacadoli, que va fent. I en el cas dels infants i els adolescents, sí. Més necessari encara.
Vinga, t'ho poso en un altre registre que segurament en determinades èpoques de la vida més i en altres no tant. Tenir límits no vol dir no ser lliure.
No, a veure, no.
No.
Clar, està bé, alguna restricció...
Ho dic perquè en alguns moments de la vida, precisament, els límits els veiem com una eina coercitiva respecte a la llibertat. Els adolescents diuen, bueno, sí, home...
Bueno, a veure, en aquest sentit sí que ho és.
En aquest sentit sí que ho és, eh?
Sí, sí, coerciona d'alguna manera la teva llibertat.
I sobretot de fer determinades accions que estan dins aquest àmbit de... d'allò, no direm que prohibit, però que pot resultar arriscat d'una manera o d'una altra.
Per exemple. No? És a dir, no sé, perquè de vegades et trobes mares que et diuen que, o pares, no? Que el nen es treu el cinturó de seguretat, el nen de 5 anys,
sí.
I obre la porta. I tu dius, però i això per què? Oh, perquè és que no fa cas, no fa això, no fa... Uh-huh. Mira, hi ha el seguro de la porta, hi ha la finestreta que no podria obrir...
El no fer cas és un clàssic, eh?
Bueno, a veure, que per això et deia que han d'haver-hi els límits per saltar-te'ls.
D'acord, doncs...
I han d'haver-hi conseqüències quan et saltes els límits per justament per valorar i tornar a subratllar que el límit està allà per alguna raó. Potser hem de dir que la prohibició planteja els límits, però no tots els límits són prohibicions.
En tu t'agrada més parlar de límits que de prohibicions.
A veure, no és mala paraula, la prohibició.
No,
eh?
Però com
no.
Si el límit digués nosaltres incorporem d'una manera més, no sé si dir, més enriquidora el límit. I, en canvi, la prohibició ja d'entrada li tenim l'ull posat, no?
Sí, és que la prohibició la planteja algú, que no ets tu. Però, fixa't, a veure si també així entra més suau. La prohibició és el no.
Sí.
No es pot. I això que... I els nens, per exemple, clar, rondinen davant del no es pot i fan força, que és el que els hi toca, i als pares els hi toca mantenir-se en segons quins no, perquè és que això és una referència. No? És a dir, justament no sé qui era, algun d'aquests filòsofs, Schopenhauer o no sé qui, que deia que la màxima expressió de l'angoixa és la llibertat total. Que això és l'angoixa màxima, perquè clar, qualsevol cosa pot ser.
Sí, sí. Fes doncs, el que vulguis, quan vulguis, com vulguis.
Que tremola. Perquè
no.
Imagina't un nen que faci el que vulgui, o que, però clar, no sobreviu, o sigui, té poques probabilitats.
Sí, sí. Fins perquè... i tot aquella sensació, si es val la comparació, d'aquella persona que té tants diners que tampoc sap què fer amb ells.
No, això és un tema que em costa molt d'entendre.
Doncs segur que hi ha...
Perquè no, clar, aquí ja no són els diners, sinó és el poder.
El poder, sí, sí. Però per on començo i per on acabo, què gasto, què faig? Vull dir, arriba un moment que ja és igual tot, no?
Sí, però no. Jo crec que no els hi donen molta importància. O sigui, és més, no sé, si té més poder que un altre, si aquest poder li serveix per, diríem, donar satisfaccions això molt més enllà dels diners.
Els diners... Aleshores, com que aquest assumpte dels mòbils gairebé...
Perdó, sí, però justament el dels diners et fa clar el dels límits per la majoria dels mortals.
Sí, senyor. És un dels límits, diguem-ne, volent o sense voler.
Exactament. Aleshores, com anava això? Que jo no vull ser ric. Jo el que vull és arribar a final de mes sense pensar gaire. perquè quan estàs molt limitat...
Clar, que pot ser un ideal de vida perfectament, arribar a final de mes sense haver-se de preocupar massa.
Sí, però no és tan comú, eh?
No, és tan, no, no, per descomptat perquè, que no és tan comú.
Perquè diríem aquesta cosa ambiciosa d'anar més... No, la tenim i és llaminera.
De tenir, i més en aquest context que vivim, eh?
Sí.
Deia, aquest assumpte del mòbil ha posat sobre la taula una certa, no sé si dir, necessitat de prohibir quan es prohibia poc.
Uh-huh. Sí.
I ara, a veure com s'agafa això, després de molt de temps en què la prohibició no ha estat, la prohibició o les limitacions no han estat massa dins de la nostra vida, com ens deies tu. Cau això amb tots els riscos que comporta i ara resulta que de cop i volta s'ha de prohibir, s'ha de...
Bueno, és que també diríem es fa palès en les conseqüències que té veure que efectivament que això hi ha un risc. Hi ha un risc. És a dir, la prohibició també ens protegeix de coses. No? Ens ajuda, diríem, o sigui, té alguna cosa de cura.
Té un sentit.
Efectivament, té un sentit. Té un sentit. Mira, justament una de les coses que pensava...
És a dir, no tenia un sentit prohibir-ho tot,
no.
Però té un sentit prohibir allò que veritablement es pot convertir en un risc per la vida d'una persona.
Efectivament. I encara que aquesta persona no ho sàpiga, per exemple,
no ho entengui o no ho cregui...
Exactament. Sí, sí. Aquí ha d'haver-hi l'adult que més enllà de que l'altre ho entengui o no, sostingui aquestes prohibicions. Perquè tenen un sentit, i això s'ha d'introduir,
sí,
el sentit de la prohibició. No és no perquè no i perquè t'ho dic jo i ja està. No? Té un sentit que es pot explicar, però com a títol informatiu no serà per la gran comprensió o per la bonança de l'argumentació
ja.
Que això porti a un compliment. Ben. I això és el que estem trobant molt a nivell de famílies, no? que justament que tots escolten, mira, és que s'ha de fer això perquè això, perquè això altre, fes-ho, clar, i no, l'altre contraargumenta,
o sigui que en això no hem canviat massa. Molt sovint l'única manera de complir quan som petits o quan tenim aquella edat en què s'han de marcar molt les coses és t'ho poden explicar, però sobretot que t'ho ordenin.
Sí, per això el que et deia de l'acte.
Això que em deies, sí, de l'acte.
Que no sigui pur verb.
Tu pots fer tota l'explicació no sé què, però al final hi ha d'haver una ordre executiva.
Tal qual. I algú que la faci valdre pel seu compliment. No hi ha prou a enunciar-la. Justament els infants a les escoles s'enfaden molt quan veuen que altres no compleixen, no? Les normes,
sí.
Aquí tenim les normes. També
produeixen
prohibicions o limitacions. I s'indignen quan li van a dir al mestre, mira el que està fent aquell, és que ha fet això i ha fet... No facis cas. Fica't en el teu. I l'altre diu, com? Jo estic aquí complint.
I resulta,
no?
Que...
I resulta que els altres fan... I que, però més que perquè l'altre ho faci, és perquè... No hi hagi, o sigui, que quedi com una qüestió opcional. Ara, és a dir, que complir amb la norma és si et dona la gana sí i si no.
D'acord.
Que això es desmunta i amb raó, perquè efectivament les normes, algú ha de vetllar pels adults, sobretot.
Ens ho has posat molt bé per diverses coses. Una prohibició, sigui la que sigui, s'ha de presentar d'una manera, com comentaves, com una ordre executiva, però... Suposo que qui la ordena ha de tenir molt clar que vol això i després tenir la capacitat per mantenir-ho, que això suposa que implica també a l'entorn més immediat.
Mm-hmm.
No es pot prohibir una criatura el que sigui si després els propis pares són bastant incapaços de poder controlar aquesta...
Sí, hi ha nens que t'ho diuen.
Aquesta ordre.
Sí. Hi ha nens que t'ho diuen, no, tot el mes sense mòbil, diu, passa't demà, ja s'han oblidat o ja no...
Això t'ho diuen els nens?
Sí, ells ho saben tots. O sigui, aquí ells la literatura...
Tenen assumida.
Sí, però veuen, diríem, la coherència o no. En els actes. I efectivament que per mantenir un no fa falta una certa consistència. i una certa coherència.
O sigui, no es pot anar prohibint cada dia, però quan es prohibeixi hi ha d'haver un compromís de mantenir les condicions d'aquesta prohibició fins que les coses ja es posin a lloc.
Tal qual.
Tal qual.
Sí, sí. És que sense això no passarà. O sigui, si no...
No tindrà això, l'efectivitat que ha de tenir.
Exactament, no regularà, no farà...
Els pares estan acostumats a això?
A veure, justament aquí tenim... Fixa't, d'on ve el debat dels mòbils ve més, sembla, no? De part de les institucions i de les escoles...
Que no...
Que no pas de les famílies. Ara sembla que sí, que hi havia una recollida de signatures...
Però hi havia també un debat paradoxal, que era aquell... que d'alguna manera posava els papers a l'inrevés, com si els pares els demanessin a les escoles i a les institucions que diguessin en veu alta queda prohibit perquè així jo ja puc apel·lar a la prohibició des de dalt perquè es pugui aplicar a casa meva sense haver de trencar-me massa la closca.
Ja que dius això, quan deies abans de la pandèmia, clar, és perquè no puc sortir, sí. Perquè Sánchez diu que no.
Que no.
Que no és mentida, però
no,
diríem...
Clar, està clar. El govern diu que no.
Però és una manera de treure's a sobre. Per altra banda, és cert que diríem que si hi ha una limitació des de l'ús social, des de les institucions, això facilita la tasca dels pares. O sigui que ja està bé que hi hagi el debat i que es plantegin coses i que es parli més de les conseqüències que té aquesta manca de...
Em poso a l'altre costat. Així, en termes generals, una frase que s'havia escoltat molt fa anys enrere. Mentre estiguis en aquesta casa, les normes són aquestes. Esclar, exagerant-ho molt, pot semblar molt excessiu, no? Però té una certa lògica que cada casa, que cada unitat familiar, tingui unes normes que els pares pensin. Nosaltres creiem que les coses s'han de fer d'una determinada manera.
Mira, tant de bo, o sigui, fantàstic. Justament, no? Hi ha moltes teories, no? El col·legio, o no col·legio. Al final els pares han de tenir la seva pròpia posició. Mira, jo entenc que això va així. I de vegades els dic bueno, potser l'hauràs de dir al teu fill, si es queixa molt, digue-li, quina mala sort que tens amb els pares, eh? Just t'han tocat uns pares, que goita, que no et deixen fer això, però és així, no, com que ja no és, perdó, una llei general, és com que està, diríem, en cada pare i en cada mare, aquesta llei...
Una consciència, una convicció de fer les coses d'una determinada manera.
Sí.
I encara que el fill i la filla pugui dir és que casa del meu amic, això tal...
Que es queixaran, que ja està bé, però aquí fa falta aquesta consistència, aquesta coherència...
D'acord. Hi ha, no sé si dir-ho d'aquesta manera, consells que es puguin donar als pares per, no sé si dir, saber prohibir, saber posar límits. Hi ha per qui no estigui, no sé si dir, massa basat haver-ho fet i ara es pugui trobar amb situacions complicades. És difícil saber posar límits? Cal tenir algunes certes, no sé, nocions de, mira, comencem per aquí, seguim per aquí.
Clar, o sigui, hi ha una part que seria com més educativa, si vols, però clar, la cosa educativa no acaba de...
El que ens deies, que arriba un moment que ens entra per una orella i ens surt...
Bueno, també els vincles entre pares i fills han canviat molt, hi ha molta més, no? Són més propers, més... I aleshores, clar, dir que no introdueix una frustració en l'altre. I suportar aquesta frustració per part dels pares, aquest dolor, ràbia, bueno, les reaccions que es tenen davant d'això, els estova.
És interessant això que dius, perquè el vincle entre pares i fills, dius, ha canviat molt. S'ha fet més proper que fa 50 anys. Això és bo.
Per algunes coses, sí.
D'acord, però el que estàs dient és que no es pot mai deixar de banda que una cosa són els pares i l'altra són els fills.
I que una cosa és un adult i que una altra és un nen i un adolescent. Part del lío és quan els pares escolten el seu fill com si fos un adult. No? Tot això és per culpa teva, nen de 5 anys. I la mare desmoronada, o sigui, es va avall. com que culpa meva? Com que... Clar, és un nen, no t'ho ha dit un adult que amb coneixement de... que és un nen que l'has d'agafar dintre del context infantil i diu, sí, sí, segur,
però
segur,
no diuen allò que,
sí.
Que els nens sempre diuen les veritats, com els borratxos i
no sé. Ah. Diuen la veritat del que senten
i
de la seva perspectiva, justament, no? La veritat del món no
és
te la dirà un
nen. Veritat d'un nen o d'una nena de 5 anys.
Efectivament, efectivament. Perquè si no el problema també és creure que el nen sap, no? Hi ha una cosa que es diu l'educació respectuosa o alguna cosa així, que és això, no, el nen vol menjar, menja, el nen no vol menjar, no menja, el vol dormir, dorm, si no, no. Com una espècie de sabidoria,
sí, sí,
natural,
sí. Nal, que anirà adquirint.
Sí, però és que el gran problema és que no vivim en la naturalesa, sí, sí. Ni en coses naturals, i això planteja prohibicions o uns dics, no? De contenció dintre dels quals ens movem.
Sí. Però... Per tant, cal tenir una idea clara i una convicció ferma d'allò que es vol i no es vol en una casa, en un àmbit familiar o pel nen. I després, suposo que també és important que els pares assumeixin que aquesta escena que acabes de reproduir es produirà. Que els nens i les nenes els hi direm als nostres pares: tonto, no sé,
sí, sí.
Què, no t'estimo, no m'agrada, no et vull, no sé,
sí.
Això passarà.
Clar que passarà.
Passarà, eh?
Sí. Ara,
i no passa res.
No, diríem, és normal, és natural que el nen es queixi.
Aquesta certa relaxació a l'hora de posar límits ha vingut en bona part per això? Per aquesta angoixa emocional que han sentit els pares quan han escoltat els seus fills queixant-se amargament i dient coses que no els agrada escoltar?
Sí.
Sí.
Jo crec que té molt...
Té molt a veure amb això.
Es fereix al pare del dolor del fill. Perquè, clar, la prohibició l'ha de fer algú autoritzat o amb autoritat. I aquí ja topem amb l'altra qüestió, que justament l'autoritat en general dels pares, això que abans es deia,
sí,
una,
sí,
mirada del pare i allà no movia ni Déu, que no calia ni dir absolutament res, bueno, això ha fet el pèndol anat exactament cap a l'altra banda. Ho hem tingut aquí a nivell d'estat o de país,
sí.
Però és que també en lo global, diríem, també ha anat cap aquí, amb internet, diríem.
O sigui, aquesta nova relació amb els fills ha fet, gairebé diríem que d'una manera, perquè entenc que sense voler, que això ha anat gairebé d'una manera inconscient, rebaixar l'esperit d'autoritat que els pares han de tenir a l'hora de... Sí.
Sí, bueno, el punt de que hi ha pares que necessiten, o sigui, que a l'escola els hi digui, que al llarg d'infant els hi digui, no, és que al nen li agrada molt el mòbil, diu, pues l'has de dir que no. Ah, però i, sí, demanen com consell, com
sí,
recolzaments.
Per això t'ho preguntava.
Clar, d'una cosa que abans sortia naturalment.
Però esclar, com pots dir que no a un nen si t'han de dir a tu que li diguis que no quan no li has dit mai que no?
Bueno, clar, efectivament, des del el discurs educatiu pot col·laborar, ajudar a ensenyar,
sí, sí, sí.
A marcar alguns ideals, no? De com s'hauria de funcionar. Jo et diria que en el context terapèutic de vegades amb els pares passa, o sigui, van veient, quan van processant i elaboren, se n'adonen de què és necessari. I que no cal teories en les que recolzar-se per això. Són posicions, finalment, personals. Jo a casa del veí això no passa. Bueno, passaran altres coses.
Entre altres coses, perquè tots recordarem, clar, els nostres pares tampoc eren coneixedors de les teories d'especialistes, ni de pedagogs, ni de psicòlegs, ni de res.
Efectivament.
I ho van fer el millor que van poder i cadascú tindrà l'experiència de casa seva, però diguem-ne que en una bona majoria els pares continuen sent per moltes persones els referents.
Sí.
Amb totes les virtuts i tots els errors, com tots en tenim cada dia, no?
Pues mira, aquí hi ha una referència fonamental, que és que els pares transmetin això, que tot no pot ser. Però no només per, o sigui, en un concepte com a concepte,
sí,
sinó en aplicació personal.
En la vida quotidiana.
Clar, perquè el pare i la mare tampoc poden fer tot ni qualsevol cosa. també estan subjectats a limitacions, a lleis, a prohibicions, a regulacions, a normes, i és més com transmetre la pròpia experiència, és a dir, com es fa notar de que els pares també estan atravessats per això mateix que estan transmetent. De vegades, o sigui, els pares sí tenen aquestes limitacions, però costa molt que les transmetin, perquè quasi, a veure, això és un clàssic del narcisisme primari, que seria totes les renúncies que ha hagut de fer un adult al llarg de la vida,
sí.
El meu nen ja no tant. Però és perquè jo sóc aquell nen. Jo, o sigui, el pas està veient, diu, ara ve la revenja, no? Ara sí que aquest no t'entra... A veure, també és un clàssic...
Allò que... de, i jo no seré com el meu pare va ser amb mi?
Sí.
Sí?
Sí, no? I de vegades passa que en aquelles coses que han ferit molt...
Sí,
el pare no les farà, no les reproduirà.
Yeah.
Això no el convertirà en un pare excel·lent, sinó el convertirà en el pare que ell hagués volgut tenir. No? El que hagués desitjat tenir.
Sí.
Però, diríem, en altres coses, fallarà per altres bandes, diríem.
És que dius unes coses, perquè algú pot desitjar el pare d'un altre?
Sí.
Sí.
Mira, Freud tenia una
teoria... Es pot donar això, que un nen et pugui...
Ell deia, diu, perquè està, aquesta fantasia està en molts nens, de que en realitat són adoptats, perquè aquells no són els seus pares, no poden ser, per les limitacions que tenen, perquè els seus pares haurien de ser el president o el rei,
o el pare d'aquell amic que té de tot i que té piscina i que té jardí i que el treu cada dia.
Exactament, però això també és el narcisisme del nen, que per un tio tan fantàstic i fenomenal com ell, o sigui, els pares han de ser uns màquines. I bueno, costa d'acceptar que els pares també tenen limitacions, són els que són... I que això, diríem, forma part del que han d'anar encaixant. Això, per exemple, es veu molt en l'adolescència, no? Quan ve la desidealització dels pares, no? La caiguda dels pares. Resulta que els pares...
Cauen boi, fins a...
Sí, perquè comencen a veure que, bueno, que són uns adults que fan molt bé algunes coses, però unes altres...
Suposo que, no sé si amb una diferència des de la infantesa, a l'adolescència els pares cauen tots.
És diguem, el procés...
No cal ni que tinguis una gran casa, ni una casa petita, ni molts diners, ni pocs. Cauràs en el...
No sé, té molts diners, no sé què, però jo què sé, però és un borde, mira com tracta les persones...
Així, això de la desidealització dels pares, a tota condemna. No se'n salva ningú.
Mal assumpte.
I si no, mal assumpte.
Perquè queden enganxats... No? Que queda justament una espècie de cosa ideal, una idealització dels pares que no permet desplegar el propi. O sigui, si els pares són 10, tu ja ets menys, o ets...
Uh-huh.
I els pares han de caure també perquè l'adolescent vagi construint el propi.
Okay.
Però amb les referències que han quedat, no és que no ho perdin els pares.
Sí, ni que es perdi el respecte, ni que es perdi tot això, ni l'estima,
Absolutament.
Absolutament. En el minut final, perquè òbviament seguirem en tot això. Es pot parlar d'un mal pare o d'una mala mare?
Es pot parlar d'un pare que no fa la funció, o d'una mare que no fa la funció. Hi havia el Winnicott, que era un pediatre i psicoanalista anglès, que parlava de la mare suficientment bona. Imagina't, prou bona. Ja està. I quina era la mare prou bona? Sobretot, la mare que aguanta tenir un bebè, tenir un nen petit,
sí.
Bramant,
I que no
el pugui consolar.
I que estoicament aguanta.
Exactament, i estoicament està allà al cantó, dient, bueno, ja, aquí estic jo, t'acompanyo, no puc modificar aquesta qüestió, que també a ella li fa molt de mal, per això és suficientment bona, per suportar aquest dolor.
Uau.
Perquè no sempre podem fer coses.
No, està clar. Ens quedem amb aquest concepte de la mare suficientment bona, o del pare suficientment bo, perquè també...
També, sí.
En 15 dies seguim. Roman, gràcies una vegada més.
A vosaltres.